Receptes pel benestar. Vols descobrir quina importància tenen les emocions en la intel·ligència? Quin paper juguen les emocions en el nostre dia a dia? Doncs escolta aquest dilluns a les 12:20, Receptes pel benestar, amb la psicòloga Rosa Barceló. T'ajudarem a cultivar una bona intel·ligència emocional. Receptes pel benestar, aquest dilluns, a l'hora Móra d'Ebre.
Les 12:20, aprendre a gestionar les emocions que sentim no és fàcil. I des d'aquí, des de Ràdio Móra d'Ebre, t'ajudarem una temporada més a fer-ho. Al costat de la psicòloga Rosa Barceló, seguirem aprenent a treballar la nostra intel·ligència emocional amb aquestes receptes per al benestar que obren nova temporada al 87.6 de la FM. Benvinguda de nou, Rosa.
Hola, bon dia.
Què tal? Ha provat bé l'estiu? Hem descansat bé?
Perfectament, perfectament.
És necessari això de parar, eh? Sempre ho dius tu.
Perquè ara tenim ganes de tornar a començar, eh?
Clar,
eh?
Si no paréssim malament,
sí.
No hi serien aquestes ganes. Sí. Bé, la temporada passada vam començar ja a tractar el tema de la intel·ligència emocional, ens vam apropar a diferents emocions i com s'havien de gestionar correctament per tindre una bona salut emocional. Enguany seguirem amb aquesta intel·ligència emocional.
Sí, perquè dona per a molt.
I tant.
Dona per a molt. I el que passa que l'any passat, com tu dius, vam veure les variables que tenen a veure, no? Com gestionar les nostres emocions, com entendre les dels altres. Vam tractar cada una de les emocions bàsiques, la tristesa, la ràbia, l'alegria, la por. Seria bo que ho anéssim repassant, que entressin a la web de la...
A radiomoradebre.cat, a receptes per al benestar estan totes.
I repassar aquestes emocions bàsiques. I també vam parlar d'interacció social, no? Tipo l'empatia i saber escoltar, totes aquestes variables, no? Llavors, aquest any el que li vull donar és una mica un caire així més aplicat. És a dir, com influeix la intel·ligència emocional en la salut, que avui ne parlarem una mica, o amb les relacions de parella, o amb el treball, o en les diferents etapes evolutives de les persones, a la infància, a la maduresa, a l'edat adulta...
Molt interessant.
Més aplicat, no? Llavors, avui volia començar una mica en veure quina relació hi ha entre la intel·ligència emocional i la salut, tant física com mental. I he estat repassant diferents estudis per veure quins resultats hi havia, no? I la majoria d'ells indiquen que nivells alts d'intel·ligència emocional estan significativament relacionats amb una bona salut mental, mentre que baixos nivells d'intel·ligència emocional estan relacionats amb certs trastorns psicològics tipus ansietats i depressions. Amb salut física no hi ha tants estudis, però també indiquen que un nivell d'intel·ligència emocional alt juga, ho anirem explicant ara, juga un paper moderador vers els símptomes i com afrontem les malalties físiques o les malalties mèdiques. Per tant, juga un paper moderador, ja ho diuen els metges, que no hi ha enfermetats sinó malalts, perquè cada malalt, en funció de la seva intel·ligència emocional o la seva personalitat, enfronta la mateixa malaltia d'una manera o una altra, no?
Totalment cert.
Per tant, a nivell de comencem per la mental primer,
la salut mental.
A nivell de les persones amb una alta intel·ligència emocional podríem dir que presenten les següents característiques: una millor recuperació davant situacions negatives, davant pèrdues i situacions d'estrès, se recuperen millor i més aviat les persones amb alta intel·ligència emocional. La importància, menor nivell d'estrès davant situacions estressants o que ens generen estrès, per exemple, no sé, passar una entrevista de treball, exàmens o situacions així que són en si importants, estressants, aquestes persones presenten menor nivell d'estrès. Són persones que tenen una major satisfacció vital de vida, de la vida, i menys sintomatologia rumiativa, ansiosa o depressiva. La rumiativa és aquell cap que no para mai, que sempre es preocupa, que sempre li dona voltes, que anticipa sempre el pitjor dels escenaris, pensaments catastrofistes, que un se'n cansa. Que pesat. Pues les persones amb una forta intel·ligència emocional, una bona intel·ligència emocional, presenten menys pensaments aquests rumiatius, catastròfics i pesats. Deixen de ser pesats, te'n canses. Major empatia, ja ho vam parlar l'any passat també, la empatia, optimisme i millor qualitat en les relacions interpersonals, inclús millor satisfacció en les relacions sexuals. són persones menys, que tenen menys pensaments de venjança i d'empipament darrere d'un conflicte. Les persones poc intel·ligents emocionalment són aquelles que este diuen, és que si no li dic rebento, és que si no ho
que
faig...
Hi ha molt rencor, no? Sí.
Sí, doncs aquestes persones intel·ligents emocionalment tenen menys aquestes necessitat de rebentar si no li diuen o si no fan. No? Uh-huh. Fan un, és molt important, sobretot pels adolescents i la gent jove, no? Un menor ús desadaptatiu, és a dir, fan un bon ús de tot el que són les internet, mòbils i les tecnologies, i també les persones, ho he dit, important pels adolescents, sobretot, que tenen una bona intel·ligència emocional, tenen menys addiccions.
Per tant, molt bé.
Perquè, clar, treballen dos variables que també vam treballar, que és l'autoregulació i l'autocontrol.
Sí, sí, sí.
Per tant, tenen menys addiccions. Molt important, per exemple, en tot el tema, bueno, adults també, però sobretot en l'adolescència.
Sí.
Ne parlarem, en aquests temes. Per tant, tenir una bona intel·ligència emocional...
Home, hem vist que va molt bé, aquí per la salut mental.
La mental
va fantàstica, això.
Segons els estudis, que a veure, aquesta segur que em farà esta pregunta i m'hi anticipo jo, que són més intel·ligents emocionalment les dones o els homes?
És una pregunta que sempre ens fem, això. Perquè sempre diuen que les dones tenen com un sexto sentido amb aquestes coses.
Segons els estudis, no massa,
No?
Lleugerament, les dones puntuarien més alt en intel·ligència emocional que els homes, però també és veritat que les dones... potser perquè informen més o potser perquè ho deriven per aquí, també pateixen més ansietats i més depressions.
També és veritat, això.
No massa més, Aquest allò que diem que les dones són més intel·ligents emocionalment, potser que expressem més les emocions, però no vol dir que les gestionem
millor
Perquè no són massa significatius els estudis. El que sí que diuen els estudis és que millorem a l'edat, i això és veritat. Això és veritat en el sentit de que que sabem gestionar millor les emocions a mesura que ens fem més gran. N'aprenem.
Anem madurant, no? Que si no, malament.
Anava a dir, si no n'aprenem i no madurem, malament. Però sí que amb l'edat sembla ser que millori. Doncs per tot això podríem dir que el que hem dit, no? Que tindre una bona intel·ligència emocional és un protector per a la salut mental i ens fa menys vulnerables a patir certes trastorns, ansietats, depressions i addiccions, que és el
problema,
lamentablement,
d'avui en dia. Sí.
En quant a nivell de salut física, aquí els estudis són més escassos, no hi ha tants estudis, però sembla que la intel·ligència emocional actua sobre l'adaptació a l'estrès, i aquest és un paper moderador, no?, per afrontar malalties físiques o, per exemple, una intervenció quirúrgica. La persona que gestiona millor l'estrès davant una intervenció quirúrgica o davant un diagnòstic. No?
Exacte.
Per exemple, hi ha un estudi que vaig estar mirant de dones, amb dones amb càncer de mama, que explica, els resultats que trau és que les dones que se retraïen socialment davant el diagnòstic, no?, o que ocultaven les seues emocions respecte al càncer i que presentaven baixos nivells d'intel·ligència emocional, vivien més malament la malaltia, patien molt més dolor, més malestar, més ansietat i més depressió.
Uh-huh.
En canvi, les persones, les malaltes també, de càncer, el que dèiem abans, no? No hi ha malalties sinó malalts,
sí,
que mostraven més intel·ligència, que gestionaven, és a dir, expressaven i que compartien la seva malaltia, pues s'adaptava molt més a la realitat i vivien millor aquesta realitat, que evidentment no ens agrada, però és el que hi ha. Acceptaven la realitat. No? Per què a nivell físic? Pues a nivell físic hi ha dues coses importants. No? Per exemple, l'experimentar ira, tristesa, ansietat o depressió de manera molt intensa, no saber-ho gestionar, no saber-ho controlar, tendim a produir canvis de conducta que estos fan que tinguem hàbits menys saludables. Per exemple, si jo tinc ansietat, menjo el que no hauria de menjar, o si tinc depressió, no menjo.
Deixo de fer... que diem, ja m'agafa mal de panxa.
És a dir, si me tanca o devoro.
Sí. Sí.
Deixo de fer exercici físic. Deixo, quan estic deprimida o malament, deixo de fer la vida social que havia de fer. Tot això ho substitueixo per sedentarisme, per addiccions, a vegades fumo més o m'enganxo més a internet a buscar malalties, o és igual, a pàgines que em diguin coses que vull sentir.
Que tot això fatal, no, Rosa?
Claro, fatal, perquè internet pot ser des de no res, pot ser...
Bueno, un món, sí.
per contrarrestar i eliminar aquest malestar. És a dir, el fet de no gestionar les emocions fa que canvien conductes cap a hàbits que no són saludables i que porten més conseqüències negatives en quant a la salut física. I després hi ha una altra relació, que és que les reaccions emocionals negatives prolongades i mantingudes amb el temps generen el que és una activació fisiològica, ara ho entendrem, intensa, actuen sobre el sistema nerviós autònom, que augmenta la freqüència cardíaca, la hipertensió arterial, augmenta la tensió muscular, perturba els nostres ritmes circadians, circulen moltes hormones cortisol de l'estrès, tot això prolongat i amb el temps, si es cronifica, a la llarga aquests estats s'associen a que el nostre sistema immunològic, hi ha una immunosupressió, el sistema immunològic funciona més malament, perquè ens entenem, i ens fa més vulnerables al desenvolupament de malalties infeccioses o de tipus immunològic. És a dir, pot repercutir a la llarga, ja amb el temps, que ningú s'alteri, a la llarga, ja amb el temps, en què el nostre sistema immunològic no funcioni com hauria de funcionar i a partir d'aquí més propensos a partir malalties físiques. Això sembla que és bastant clar, però, insisteixo, prolongat i amb el temps. Però
estem a temps a resoldre, sí, no? A ficar cura a tot això, mai més ben dit. No?
Sí, no? Per exemple, les persones amb dolor crònic, no? Sí. Una cosa és el dolor agut, que ens aguda que algo no ens comunica que algo no funciona, no? I jo vaig al metge i busco solucions. No? Però a vegades hi ha un dolor crònic que no sabem, fibromialgies, determinades malalties així. Llavors, moltes vegades les persones no es volen resignar, no accepten que tenen aquest dolor. I com que no accepten, no volen resignar-se, volen curar-se.
Volen que marxi.
Volen que marxi, vale? Però no marxa, perquè no és així. Tant de bo, acceptació de la realitat. Llavors, amb aquestes persones, quan conviuen amb ell, quan ho accepten, quan no volen eliminar allò que no és possible eliminar, quan d'alguna manera s'adapten a la situació i no s'incapaciten més del que el dolor les pot incapacitar, fan una acceptació de la realitat que fa que les coses no siguin tan difícils. Si volem que les coses siguin més difícils, no ho acceptem. No vull acceptar que em faig gran, doncs malviuré.
Malament, perquè
perquè m'hi faig.
Llei de vida.
I puc estar bé fent-me gran. El que no estic bé és quan no accepto que em faig gran.
Exacte.
Quan no accepto que el meu cos ja no és el que era. Quan no accepto que el que sigui. Per tant, no és el que m'agradaria. M'agradaria viure sense dolor, però aquest dolor forma part de la meva vida. I quan jo sé com viure amb aquest dolor que forma part de la meva vida, és quan ho visc més bé. Això és la intel·ligència emocional. Per acabar, per fer una miqueta més pràctic, perquè avui ha sigut una mica així teòric...
Però bueno, ha anat molt bé, tot el que has explicat, Rosa. Jo crec que li aniran bé a més d'un i més d'un. Ens ha fet pensar, això és veritat.
El Rafael Sant Andreu, en el seu últim llibre, No hi ha res tan terrible, ens explica com afrontar els atacs de pànic, però jo ho generaria una mica a tots els estats emocionals negatius intensos, no? Si teniu boli, apunteu quatre paraules que són claus. Afrontar, acceptar, flotar i deixar passar el temps. Una tècnica. Ara l'explico una miqueta. Afrontar vol dir cal afrontar la por o la emoció intensa en aquest moment, en comptes de fugir o no voler sentir-la. Clar que em costa, però és que és l'única manera de superar-la. És a dir, clar que no m'agrada estar trista, però si realment hi ha una situació que em posa trista, jo he de sentir la meva tristesa, és acceptar. O si tinc un atac de pànic, doncs el cor m'està dient que alguna cosa no funciona, accepto aquest atac de pànic. No vol dir que m'agradi. Afronto la situació. L'accepto, que significa no em resisteixo. Si estic trista i tinc ganes de plorar, ploro. I si tinc una ansietat, doncs l'accepto, no em resisteixo, és el que hi ha. Perquè si vull complicar-ho més, és no acceptar-ho, és dir-me, no estic trista, no que no em passa res, no que no estic enfadada, no, que sí que estic.
I la bola es fa més gran, no?
Claro, és més difícil. Per tant, afronto, accepto, flotar vol dir continuo fent el que feia, però una acció suau, a poc a poc. És a dir, vaig fent el que estava fent sense tensió, afluixant el cos, intentar centrar-me en el que estava fent, centrar la ment en el que estava fent i persistint. Si jo persistixo suaument en allò que estava fent, poc a poc la emoció s'anirà
esvaint.
Si li dona voltes, no vull, no sé què, no sé quantos, amb el pensament la faig més intensa, faig més bola i la faig més gran. I deixar passar el temps. Què vol dir deixar passar el temps? Que l'aprenentatge d'aquestes situacions és lenta i que caldrà temps per poder-la dominar. Però si jo l'afronto, l'accepto, floto i deixo passar el temps, serà una qüestió de temps que podré arribar a controlar la ràbia, l'atac de pànic, la tristesa o la emoció que sigui de la manera adequada. L'autor cita a una doctora australiana, que és la Claire Wickes, que ho explica en una metàfora que per acabar la llegirem, que diu: l'actitud correcta és buscar l'ull de l'huracà. Els navegants diuen que al centre d'un huracà hi ha un lloc de pau al qual anomenem l'ull.
Sí.
La tempesta gira al seu voltant, però dins d'aquell ull no pot tocar-los. Però per arribar-hi, el vaixell ha de travessar la tempesta.
Que bona, Rosa?
Diu: la pau mental construïda en la confiança pròpia no la trobarem en l'absència de símptomes, sinó en el fet de mantenir-se sencer enmig d'aquests símptomes. Això és una mica el que tots hauríem d'aprendre a fer, i a partir d'aquí doncs ens estalviaríem molts problemes mentals i molts problemes físics,
també.
O almenys afrontaríem els físics de la manera millor per a que tot anés més bé.
Doncs una molt bona lecció, jo, Rosa, crec, per a encetar aquesta temporada dels receptes per al benestar, avui amb la relació entre la intel·ligència emocional i la salut, tant física com mental. Els nostres oients, dir-vos que ara de seguida penjarem aquest programa a la xarxa també, per si el voleu tornar a escoltar amb calma i prendre apunts. I Rosa, ens trobem d'aquí un mes per seguir treballant la intel·ligència emocional, apropant-nos en aquests casos pràctics del dia a dia.
Sí, senyora, molt bé.
Fins a propera, gràcies.
Fins a propera, adéu.